Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
I 17 minuts, avui és un d'aquells matins en què parlem de diners. Bé, segurament cada dia podem parlar de diners, eh? Però com que acabem de referir-nos a la llei del tabac, a les seves conseqüències en el negoci, etc., ara en Paco em feia una llista de possibles averies que pot tenir un cotxe, diguem-ne, de marca especialment coneguda, i et poses les mans al cap perquè, bé, segurament és allò. De pneumàtics, el cotxe en té 4. Canviar 4 pneumàtics, potser amb els pneumàtics d'abans, de fa 30 o 40 anys, valia un preu, però ara, com que tots els cotxes porten pneumàtics de pronòstic, val un preu canviar 4 pneumàtics, encara que quan un es compri un cotxe no pensi gairebé mai en el dia en què els canviarà. Paco, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
Si haguéssim de pensar quan comprem un cotxe en totes aquelles petites coses que arribaran un dia o altre i no, que, i no que valdran compraria. Un dineral...
No ho compraria.
No ho compraria. Així de simple.
Està claríssim.
Així de simple. Però es pot comprar un cotxe i que... diguem-ne, abans de comprar-lo tinguem ben clar que el manteniment del cotxe pot ser relativament assumible, no? Hi ha cotxes que poden tenir un manteniment relativament assumible.
El manteniment va relacionat al preu del vehicle. O sigui,
d'acord. Si cotxe econòmic, manteniment econòmic.
Cotxe car,
manteniment car. Car. O sigui, sí, es pot fer aquesta...
Sí, la regla de 3 és correcta.
La regla de 3 és correcta, eh?
Correcte, o sigui...
Si vostès ara van i compren un cotxe d'uns 9.000 euros, un utilitari, tindran un manteniment d'un utilitari.
Sí, ja pot sortir... Posem a l'any... Els primers anys no tant, perquè són
perquè
cotxes
cotxe
nous
suposa.
I les revisions es donen... Són molt més llargues que abans, no? Però si... Quan aquest vehicle té a partir de 5 anys, deixam un raconet... no sé, entre un 8 i un 10% del cost d'aquell cotxe...
El manteniment.
Pel manteniment, que estaríem parlant, si és un cotxe de 9.000 euros...
Sí, doncs, què? 9.000 euros l'any?
Entre 800 euros, una cosa l'any. Jo crec que és més o menys una cosa...
Raonable. Però en Paco ens ho deia, per totes aquelles persones que en el seu dia, en unes circumstàncies econòmiques favorables, es van comprar un cotxe que, evidentment...
En aquell moment podien
adquirir-lo, i ara, a l'hora de mantenir-lo, el cotxe és una, bé, és una sagnia contínua, perquè ens parles d'elements del cotxe que valen molts diners de canviar.
Sí, bueno, com en parlàvem abans, són elements vitals de funcionament. O sigui, si parlem de quatre rodes, el cotxe porta quatre rodes, porta cinc, però ja una l'oblidem.
Una l'oblidem perquè els fabricants ara també ja l'obliden, majoritàriament.
Sí, ja estan començant a oblidar-la.
Que si vols un parèntesi, funciona bé això dels pedaços aquests o dels kits que venen antipunxades? En sabeu alguna cosa d'això? Us han explicat alguna cosa de si funcionen, de si serveixen per salvar alguna cosa?
La veritat, o sigui, el que està funcionant són els pneumàtics ronflats, antipunxades, que... O sigui, una vegada esponxat et permet fer una sèrie de quilòmetres per arribar al taller. Però són rodes que després no tenen reparació. O sigui, una vegada esponxat una roda d'aquelles...
Una roda d'aquestes que es diu ronflat no té reparació. Té difícil reparació.
Hi ha gent que s'atreveix a reparar-les, però pel compost de pneumàtic és molt dur, llavors no costa molt de reparar.
O
sigui, no dic que no es puguin reparar,
sí, sinó
però
que costa molt.
No s'aconsella reparar.
D'acord.
Clar, és una roda molt cara.
Però sí que és cert que ara els fabricants, molts fabricants, tendeixen a eliminar el que era la roda de recanvi.
Porta una rodeta molt petita i hi ha qui ni això.
Ni això. O sigui, porten això, un kit per, diguem-ne, per salvar.
Per salvar, però que no la salves. O sigui, si has punxat i no t'has donat compte, has rodat a la carrera. O sigui, és...
D'acord.
Bueno, és la modernitat.
D'acord, que quedi clar. Doncs, tornant a la qüestió, en un moment especialment bo per l'economia de qui sigui, es compra un cotxe especialment bo també, i especialment, diguem-ne, que car, o fora del preu, diguem-ne, que ens comentava en Paco d'un utilitari. Què passa després? Que quan les circumstàncies econòmiques no són tan bones, aquell cotxe es converteix en una mena de...
És una càrrega que no es pot suportar. O sigui, i estem veient, és que hi ha gent que sempre havia tingut una cura del cotxe, un manteniment correcte, i ara ells mateixos t'ho diuen.
Que no tenen diners per poder-lo mantenir.
No és que no vulgui, és que en aquell moment no li va bé. Perquè, clar, fer un embrague d'un cotxe modern no és fer l'embrague d'un cotxe de fa 10 anys. És que el que és el material s'ha multiplicat per 3, per dir alguna cosa. Perquè de que un embrague et costés de cost, o sigui, de cost de venda públic, podíem parlar de 300 euros, ara un cotxe d'alta, bueno, ja no és alta gamma, és a partir de mitja gamma ja van així. Uh-huh. Estem parlant de, si deia entre 300 i 400, estem parlant quasi 1.000 euros, la peça. Després desmunta tots els components que s'han de treure, uh-huh, canvia la peça aquella...
Un embrague aguanta més ara que abans.
Sí. No, aguanta més, però arriba un moment que...
Però si algun dia passa alguna cosa amb aquell embrague, el preu serà bastant més important.
És molt més alt, i clar, preveure la duració d'un embrague és molt difícil, uh-huh, perquè depèn de l'ús que se li doni, depèn del conductor que el porti, depèn si té cura de no portar el peu, uh-huh, repenjat a sobre, que és que hi ha gent que no es dona compte,
sí, per costum, porta el peu. Sí.
Ah, un embrague pot durar 200.000 quilòmetres.
Pot durar la vida d'un cotxe, vaja.
Sí. No. De fet, jo, tal com s'estan construint els cotxes d'avui dia i amb el sistema que porta de, uh-huh, de tensor d'embrague i tot...
Un embrague pot durar la vida d'un cotxe.
De fet, és de per vida.
Sí?
Sí, amb un bon ús, és de per vida. Sí, traient serveis públics,
sí, sí,
com
sí,
taxistes...
Sí, cotxes més castigats, per dir-ho així.
Però a l'ús de normal és pràcticament de per vida. S'estan fent embragues, però no és el que es feia abans.
Sí. D'acord.
Abans et podien entrar... al mes 8 o 10 embragues, ara no és 8 o 10 embragues.
Mm-hmm. No. Per a aquelles persones que en el seu dia van comprar un cotxe que ara els hi costa mantenir, ets mecànic, no ets venedor, és més pràctic plantejar-se què? Vendre el cotxe i buscar un cotxe...
Però és que això és molt complicat, perquè s'ha d'analitzar cada cas, perquè cada cas és diferent. Si tu el cotxe el tens pagat i és de la teva propietat, podràs decidir el que pots fer. Mm-hmm. Però és que generalment molts cotxes d'aquests no estan pagats.
S'estan pagant encara.
Clar, llavors, vendràs un cotxe que no recuperaràs per pagar el que deus. Mm-hmm. No tindràs cotxe i a sobre estaràs pagant. Llavors,
o sigui que hauràs de quantar el cotxe, t'agradi o no, i anar fent pedaços d'alguna forma.
És analitzar cada cas. O sigui,
d'acord. Començàvem per aquí, però avui també en Paco ens porta aquelles eternes petites coses que els passen als cotxes i que no hi ha manera moltes vegades de trobar si no hi ha una comunicació molt bona entre el mecànic i el propi client. Perquè, és clar, des d'aquella vibració que no hi ha manera de trobar i que potser no es trobarà mai a la vida, fins a altres problemes de difícil diagnòstic, dels quals, com diu en Paco, potser es pot resoldre momentàniament, però si no se'n troba la causa, aquell problema tornarà a aparèixer
en
un altre moment.
En tots els manuals moderns sempre es parla del mateix. Relació, causa, efecte. O sigui, i a l'època que estem ara enfonsats, o sigui, és que no es pot dir d'una altra manera, perquè esperem que aviat puguem veure la llum, però estem de ple. O sigui, s'està treballant directament a l'efecte. O sigui, és que puc posar un exemple. Si posem que ens sortim del ram de l'automòbil, entrem al ram de...
No, o ens podem quedar en el ram de l'automòbil. En Paco ens parlava perfectament doncs, que a alguna persona li pot tenir un problema en els discs del seu fre, li canvien els discs
i això continua.
I ja està, el problema arreglat momentàniament fins que la causa que ha provocat aquell problema en els discos de fren doncs, torna a aparèixer i per tant els torna a fer malbé, per tant tornes a pagar una altra vegada.
És una roda que no acabaria mai, llavors sempre hem d'anar directament a la causa. Per exemple, si ens salta un fusible del vehicle,
sí,
i aquell fusible porta... que és molt comú, perquè està passant molt. El fusible de l'encenedor. Per què és una avaria comuna avui en dia el fusible de l'encenedor? No perquè es fumi, sinó perquè s'utilitza l'encenedor per altres menesters. Carregar el mòbil, el navegador, i a força de connectar i desconnectar i connectar i desconnectar, doncs arriba un moment que fas un cruce i salta el fusible.
D'acord.
Vale, la solució quina és?
Es fa allò un petit cruce, per dir-ho així, no és res, no explosiona res, ni peta res, només que d'una forma gairebé sense donar-se.
Per protecció, a la mínima, salta el fusible.
D'acord.
La solució quina és? Canvia el fusible? El fusible torna a saltar. O sigui, en el moment que tornes a endollar i a treure ràpida o malament, torna a saltar. O sigui, és anar a buscar, o sigui, si el problema el tenim en el connector de l'encenedor, ataquem allà, perquè és que si no la fàbrica de fusibles és que no donarà abans, o sigui, i ens està passant molt que l'estar immersos, ja et dic, per intentar no gastar, o sigui, perquè normalment quan almenys és el cas nostre, no? Quan tractes directament el client intentes posar-te dins del seu cercle, del seu àmbit, o sigui, si saps realment que ho està passant malament, perquè és un company teu, és un amic teu, és un familiar teu, és... Escolta, mira, t'assentes, parles amb ell, escolta, mira, a veure, el teu cotxe té això, 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 això i això, però anem per parts, anem...
Fem allò bàsic.
Anem descartant el que realment, o sigui, què has de fer, una reparació perquè quedi bonic? Bueno, què tens, una reparació de seguretat? Escolta, encarrila cap a la seguretat, encarrila més per...
Això sí que ens ho podem plantejar. Encara que tinguem, diguem-ne, un cotxe que és una càrrega molt important, sí que es poden establir prioritats. Sí, és a dir, parlant amb el mecànic pot dir, bé, el cotxe té diverses coses, anem a aquelles que són veritablement importants perquè el cotxe continuï funcionant.
S'han d'anar, tu durant l'any has d'anar guardant partides, o sigui, fer una guardiola, és que realment és així. Llavors,
clar, però molt sovint amb el cotxe no ho fem, això. Ens passa una cosa i aleshores vinga... Clar,
sí, però és que llavors el cotxe, el problema el té el cotxe, no, el problema no té el cotxe, el problema el té la teva butxaca.
No està clar. Perquè no hi ha res que sigui econòmic a l'hora de tocar un cotxe.
Avui en dia
no hi ha res, eh?
Retrovisor
ni un...
Però és que estem parlant del ram de l'automòbil, però és que pots parlar ram que... I és la psicosi de que és car, o sigui, és car, sí que és car, però és car perquè és que el que entra, com entra poc, clar, la diferència és més gran, però si entra molt, és que quan entrava molt les coses no es veien tan cares. És que estem en un moment... Clar,
poder... O sigui, com ens diguis, tot té relació, en el fons, amb el preu original del vehicle. Si nosaltres hem comprat un vehicle econòmic, per dir-ho així,
tot et vindrà
el podrem mantenir d'una forma econòmica. Si nosaltres en el seu dia hem comprat un vehicle car o per sobre de les nostres possibilitats hem canviat, doncs el vehicle suposarà una càrrega espantosa.
Els materials que s'han empleat per construir i els estudis, la seguretat i tot el que té aquell cotxe... Clar, va en consonància, tu has de pagar...
Més que el que pagaries
per... perquè generalment quan surt més car, tu imagina't que haguessis de muntar un cotxe a peces, que costaria 10 vegades més. Seria inviable.
Sí, sí. Però fent aquesta llista, i d'entrada, a part d'aquests diagnòstics de causa-efecte, és bo que l'usuari parli amb el mecànic i digui, escolta'm, digue'm per què hauria de començar i què hauria de deixar per més tard o què podria deixar més tard.
Nosaltres ja fa anys que ho hem posat en pràctica i això porta més mon cunyat que jo, perquè és el que està més... Però intentem parlar molt amb el client. O sigui, aquell quart d'hora que estàs parlant amb ell serveix molt tant per un com per l'altre, perquè tu agafes idees, saps què és el que vol fer i tu li dones solucions.
Ho dic perquè ara molt sovint aquest paper... diguem-ne, el marca moltes vegades la revisió de l'ITB. No es parla amb el mecànic per dir-ho així, el cotxe funciona, i quan arriba un moment de passar l'ITB, l'ITB diu, mira, vostè, crac, i un va amb la llista, el mecànic, i diu, mira, m'han trobat tot això.
No, te'l vaig portar i tot això no m'ho vas dir, això no m'ho vas dir. Bueno, què t'havia d'esgarriar el cap de setmana? O t'havia...
D'acord, però dic perquè molt sovint coneixem patologies del cotxe gràcies a la, diguem-ne, a la inspecció de l'ITB i tornem a visitar el taller quan a la inspecció ens han dit, mira, aquest cotxe té això.
Nosaltres, ja et dic, ara últimament el que fem és, pràcticament en tots, no? I està el que és reaci, que no vol parlar, que diu, deixa'm, no compliquis. Però generalment en tots se'ls hi parla. O sigui, mira, escolta'm, el teu cotxe porta tants quilòmetres, té tants anys, per anys li tocaria això, per quilòmetres li tocaria això, què li has fet? Perquè si és un client que tu tens un historial que és fidel i sempre t'ha vingut, no hi ha cap problema, perquè treus una llista per a l'ordinador i tu saps exactament què necessita i què no necessita. Si pots fer, o sigui, si el vehicle pot fer un esforç de saltar-se una revisió, o no, no sencera, però
si pot aguantar una mica més, si no pot aguantar una mica més.
Com saps realment el que, els materials que estàs posant i com ho estàs fent, pots arriscar-te i dir-li, mira, no vas bé, bueno,
doncs vinga, esperem fins a propera.
Sí, esperem-nos 3 mesos. Tal. Quan és un cotxe que no tens historial, no saps d'on ve, ja quan t'estan parlant i t'estan explicant veus que no quadra, que els discs de fre són nous que me'ls van posar l'any passat, mires i són com paper de fumar, dic, uf, aquí no... Clar, allà què has de fer? Pues has d'anar a la legalitat i a el que marca el manual de... Però normalment tots treballem ara amb el manual de fabricant. O sigui, abans es deia els cotxes, s'ha canviat l'oli als 5.000 i el filtre als 10.000, i es deia els cotxes. No, ara no. Ara, tal marca, tal model, tal número de xassis i tal número de motor, el manteniment és tal. Tu agafes el mateix model de cotxe amb un altre número de xassis, amb un altre número de motor, és un altre manteniment. O sigui, no, no tots, o sigui, és personalitzat. No, no es pot dir aquest cotxe és... fulanito té tal i l'altre té el mateix.
Sí que es pot dir que en general els manteniments s'han espaiat en el temps.
Això sí.
En la majoria de cotxes l'oli es canvia ara cada...
Sí, però s'han espaiat, però s'ha multiplicat per 4 el preu de l'oli. Llavors, si fas números...
D'acord. Vols dir que no ho fons? Sí. Preu per preu.
Clar, sí, sí, a llarg estrigues més en canviar-lo, però el dia que l'has de canviar aquell oli val molt més.
D'acord.
I antigament l'oli era...
Un oli es canviava cada 3-4 mil quilòmetres.
Però és que avui en dia, amb els quilòmetres que es fan amb el cotxe, seria inviable, perquè hi ha gent que 3.000 quilòmetres te'l fan en una setmana. Que estarien cada setmana...
Sí, estarien cada setmana al taller.
Cada setmana al taller. O sigui, això és inviable. Clar, abans les velocitats que s'agafaven... Abans en cotxe a Madrid era...
D'acord.
I ara hi ha gent que...
Per tant, els terminis de manteniment s'han espaiat en el temps, però els materials són més cars que abans, en general.
Són més és de més qualitat, però clar, és més car. O sigui,
I la mà d'obra també és més cara perquè ha de ser més especialitzada que fa anys enrere.
La mà d'obra és la gran creu que tenim tots els professionals, que és el nostre modus vivendi, o sigui, si, és que són faves comptades.
La peça val igual a tot arreu? Sí, sí, eh? Sí.
En el moment que no valgui igual, ja podem sospitar.
És a dir, un té un cotxe de la marca X el filtre poses... de l'oli del cotxe de la marca X val el mateix aquí, que tot, dic el filtre de l'oli, l'embragatge, un pistó, jo què sé.
Qualsevol, o sigui,
qualsevol cosa, un radiador val
avui, el mateix. Avui dia ja es poden considerar 2 o 3 tipus de material. Està el material del fabricant,
original de la marca.
Original de la marca, i l'original... o homologat.
D'acord.
Què vol dir això? O sigui, tots dos són iguals, l'únic que un preu el marca el fabricant, la marca, i l'altre el marca el fabricant del producte.
D'acord.
Perquè tu pots fabricar filtres d'oli, vendre-li una marca, però tu després aquests filtres d'oli els pots vendre tu al mercat lliure.
D'acord. Amb la teva marca pròpia.
Amb la teva marca. I és el mateix filtre.
D'acord. I en aquest cas...
Aquí pot variar el preu,
sí,
perquè, clar, un preu el marca el fabricant del cotxe i l'altre el fabricant del...
D'acord. I, per tant, aquí, diguem-ne, a criteri del mecànic, i a criteri diguem-ne, del preu i d'això, però dir, no, a igualtat de qualitat, doncs anem a buscar el preu que et surti més a compte d'això. Sempre estem parlant, diguem-ne, d'elements que no són la base d'un motor, per dir-ho així, sinó que es poden trobar
cada vegada més aquest mercat s'està tancant més i...
Vols dir que no hi ha tantes marques de...
No, s'està tancant molt, abans hi havia pocs models de vehicles, llavors els fabricants de recanvi alternatiu s'hi veien en cor de fabricar més, però és que arriba un moment que et fabriquen un model d'alguna peça que l'any que ve aquest cotxe ja surt de la fabricació i es canvia tant els models que els fabricants paral·lels, per dir alguna cosa, no els hi dona temps a...
D'acord. Ara gairebé l'única possibilitat, diguem-ho així, de ventall de recanvis és en l'àmbit dels pneumàtics, on sí que pot trobar moltes marques de pneumàtics.
Sí, perquè aquí ja no influeix el fabricant. O sigui, el fabricant,
és a dir, en això
fabrica el cotxe, li munta un pneumàtic perquè li interessa per preu o per seguretat o per qualitat, i al cap de 6 mesos canvia opinió o li apareix una oferta
sí,
més bona.
Sí, perquè pneumàtics sí que pots trobar, sí, no, 5 marques diferents, 6, 7, 8, les que siguin. Sí, sí, no, en el cas de recanvi de cotxe ja no tant.
Això. El canvi està més acotat. O sigui, tens el, per exemple, si parlem de filtres, tenim el filtre de la marca i podem parlar de 3, 4, 5... Ja són
marques. Ja has dit massa. Ja.
Marques,
3 o 4
marques punteres, de qualitat. Després marques paral·leles de noms, poden sortir moltíssimes.
D'acord.
Això ja aquí ja...
A l'hora de marcar prioritats, què és bàsic a l'hora de mantenir un vehicle? Què és, diguem-ne, allò del pare nostre, perquè en un moment de dificultat econòmica hagis de mantenir un cotxe i diguis, bueno, no puc renunciar a què? Als sistemes de seguretat? Puc renunciar a un bony a la carrosseria, per exemple? Això hi puc renunciar?
Això ja ho vam parlar una vegada i t'ho posaré molt fàcil. És com una creu. Si tu agafes dos pals i les creues, té que tindre, hi ha un clau o un tornill o alguna cosa que té que l'escaire
aguanta
l'escaire. Llavors, bueno, sí, primer, jo començaria primer per seguretat, però sí, tu pots tindre un vehicle...
Estem parlant d'allò, eh? Jo no tinc una pela, però aquest cotxe s'ha de mantenir. Sí. Molt bé, doncs aleshores...
Però això és que és complicat, eh?
Perquè, no, però perquè, per això t'ho pregunto.
Per exemple, podem invertir... Si parlem de seguretat, és prioritari.
D'acord.
Sí, però si tenim un cotxe molt segur, però el cotxe no va, de què em serveix tindre el cotxe més segur del món si el cotxe no engega el motor, no va a l'embrague o no té quatre rodes? És que és...
Ara ho hem posat en un cas extrem, eh? Però diguem-me.
No, però no és extrem, està passant, eh?
Sí?
Sí, perquè un cas t'apareix un cotxe en grua, ha donat un cop i ha trencat el càrter, i ha trencat les dues rodes i ha trencat algú de frens. Bueno, què descartes? Si és que el càrter és obligatori per l'hora.
Però estem parlant aquí d'un accident i jo t'ho poso més en l'àmbit del manteniment d'un cotxe. És a dir, tinc un cotxe que encara més o menys va, però no tinc jo un pressupost per,
si
diguem-ne, per totes les feines de manteniment que aquest cotxe voldria. I aleshores li pregunto al mecànic, escolta'm, per on començaries i jo tinc fins aquí?
Primer seguretat.
Primer seguretat.
Primer seguretat.
Això inclouria, Paco, seguretat, què?
Frens. La suspensió jugaria un paper... A veure, no diria secundari, perquè igual algun purista em podria...
Ja,
però, a veure, difícilment un cotxe circulant...
Normalment?
Un ús normal. O sigui, jo dic per l'experiència que estic veient, no? Ara aviat farà 6 mesos, que tenim una línia pre-ITB al taller. O sigui, la mateixa prova que fan a l'ITB la fem nosaltres amb la majoria de cotxes que entren.
T'ho pregunto així, faig un incís, perquè segurament no té una cosa a veure amb l'altra. Però ara que estem mirant doncs, aquestes imatges de Tunísia i aquestes imatges d'Egipte, i segurament
cotxes,
moltes persones veuen els cotxes.
I funcionen,
i pensen, però si estic veient, jo què sé, un 131 de fa 30 anys enrere que roda per allà, o un Peugeot de vés a saber quants anys que roda per allà, carregat de gent a dins, i aquest cotxe, diguem-ne, que és el cotxe que aquestes persones fan la vida quotidiana, o jo què sé, els cubans que van amb els cotxes americans de fa 50 anys enrere.
Però això no s'ha sentit a parlar mai que la fam aguditza la necessitat.
Per això t'ho dic, o sigui, en condicions normals, més o menys, hi ha aspectes d'un cotxe que es poden, diguem-ne, no prioritzar sense que això suposi un risc molt fort per la seguretat. I la suspensió seria un d'ells, per exemple. En condicions normals...
Depèn de l'ús que se li doni al cotxe. Si aquell cotxe cada dia fa les costes del Garraf o cada dia va a Vilafranca,
no la podrem
oblidar. Ara, si aquest cotxe el que fa és bellugar-se pel poble...
I anar a Vilanova per la recta de la Mata...
Amb una velocitat normal, se li pot...
Es pot, diguem-ho així, deixar per un altre moment.
Sí. Però la primera en seguretat són frens. Frens i direcció.
Frens i direcció.
Però clar... Tot això són sistemes.
Vist així, un cotxe de poder frenar, està clar.
I
l'has de poder dirigir.
I el poder dirigir, o sigui...
Vaja, sine qua non.
Clar, quants cotxes van al desguàs o es desballés, bueno, és igual, deixen de funcionar per culpa de la direcció? El tant percent és baixíssim.
Baixíssim, eh?
Baixíssim. O sigui, és que pràcticament això es pot quasi descartar.
D'acord, vols dir que perquè un cotxe li falli la direcció... Ha de passar una cosa molt grossa.
Sí. O sigui, jo he vist barbaritats, però la direcció va.
D'acord. Ho has expressat molt bé.
Veus barbaritats, però la direcció va.
Va.
Els frens, aquí ja és més siberita, perquè només que tinguis una petita pèrdua
de líquid de frens,
de pressió, de líquid, aquí ja t'has quedat sense frens. Aquí ja estem parlant de...
O sigui, d'acord.
De la cosa és més. Jo, i per això va néixer la ITB. O sigui, la ITB no és més que són uns jutges que tenen uns patrons que ells, amb un estudi que han fet, consideren que els vehicles han de complir aquestes...
Si sí, vas a mirar la ITB, aquestes condicions bàsiques.
Hi ha 5 punts bàsics. Il·luminació, suspensió, frens, direcció... I la seguretat interna del conductor, que no és que ja...
D'acord. Sí. Estaries d'acord amb aquests aspectes bàsics, Paco?
Sí.
És a dir, passar a l'ITB, diguem-ne, és assegurar-se aquells punts fonamentals d'un cotxe.
És el que hem parlat. El mínim imprescindible per circular. Ho dictaminen ells, perquè moltes vegades... És que legalment...
Però vull dir, amb la teva experiència estaries d'acord en que aquests són els punts bàsics, diguem-ne, vitals...
És com a bàsics.
O sigui, com a bàsics, bàsics. Com a bàsics.
O sigui, de l'1 al 10 és el 4,75.
D'acord, perquè Paco em miri com allò de dir no em forcis més, els bàsics, bàsics, però no més.
Bàsics, o sigui, bàsics. És perquè en cas de qualsevol problema la companyia asseguradora, tothom...
Entesos, anirà, no et posi cap problema.
Clar, aniran a... O sigui, el que mana és això. O sigui, és l'únic organisme que té potestat per garantitzar i per certificar que el cotxe està apte per circular són ells. O sigui, pensa que nosaltres als tallers la meva paraula no és vinculant, o sigui, no sabeu de res.
Sí.
O sigui, tu aconsellaràs.
Sí, sí.
I diràs, però en qualsevol això, cas, altre, però no sabeu de res.
L'ITB salvarà problemes d'assegurança, salvarà moltes coses, si hi ha el certificat de l'ITB sobre la taula.
Es conforma que el cotxe està apte per circular.
D'acord. Un cotxe pot tenir 5 anys, 10, 15, fins i tot 20, que si està ben conservat i mantingut, passarà a l'ITB sense cap complicació.
Tu pots tindre el cotxe més segur del món amb una bombeta fosa,
que si no l'has mantingut...
Aniràs a ITB i no la passaràs. Pues aquell cotxe, el certificat que té, no és apte de circular. I podràs tindre un Seat 600 de l'any de la catapunt, que el veus i dius que és això, però si el certificat el té en regla, ja tens un cotxe més segur.
D'acord. Més segur no us han dit que les parts vitals d'aquell cotxe...
Els papers certifiquen que aquell cotxe...
Entesos. Però és a dir, les peces vitals d'un cotxe, seguretat primer, i seguretat inclou... Segurament. Direcció, frens, il·luminació, suposo també.
Sí, és
aquests es pot
veure. I clar, que la ITB està monopolitzada, bueno, ja ho sabem, com tot. O sigui, pensa que hi ha països que la ITB la poden passar als tallers. O sigui, la firma del taller és vinculant. O sigui, de fet, ja anem, anem encaminats.
Fa de mal preguntar, jo em puc quedar tranquil si passo a l'ITB? En el sentit de dir, mira, escolta'm, no cal, he anat al taller, m'ha passat l'ITB, ja no cal que em preocupi de res, jo.
És que l'ITB, és que és... Jo, o sigui, jo em poso a la pell dels que estan a l'ITB i em poso a la meva i em poso a la de l'usuari,
no? Que és amb la qual ens posem nosaltres, sí, fonamentalment.
És realment el que estem defensant,
el que estem defensant,
no?
És a dir, estem ITB, en una època de crisi, no tenim una pela, tenim un cotxe.
L'ITB el que et garantitza que en aquell moment el cotxe està apte per circular. En aquell moment. Ells no diuen...
Bueno, en aquell moment i fins a la propera ITB, no.
Sí, però clar, legalment t'han de donar 6 mesos amb un vehicle mixte quan té més de 10 anys,
sí.
Amb un turisme, si té menys de 10 anys, 2 anys, o si té més, 1 any. Clar, és això ja no són ells els que han decidit el que han de donar, això hi ha altres persones que han dit...
La norma
estableix
això. 6 mesos,
1 any o 2. Vale. Quan et posen l'enganxina i el segell...
Bueno,
fins d'aquí 6 mesos
ja ens tornarem a veure,
però ells certifiquen que en aquell moment aquell cotxe pot ser que d'aquí un quilòmetre, d'aquí 50, d'aquí un dia, d'aquí dos, no esté apte per circular. O sigui, ells és com un com un notari, però, un notari certifica el que veu en aquell moment.
Però el ciutadà deu poder tenir una vara de mesurar, de dir, mira, he passat l'ITB, doncs ara ja estic tranquil, sí. Una temporada fins que passi la propera. No ho penso bé així. No.
A veure, és que jo és que no sé com explicar-ho per jo no fui cada, no vull fer cada malament
no,
a ningú,
no,
perquè
però, si tampoc,
respecto molt
és, no, és que tampoc però, cal fer quedar malament
però,
a ningú
però tu parlem de frens, tu tens uns discs de fre,
si vols que pregunto al revés i encara serà més clar, que hagis passat l'ITB no vol dir que te'n desentenguis del cotxe fins a la propera ITB, és això? D'acord,
vale. O sigui, a l'ITB no, o sigui, les màquines que tenen no estan preparades per veure el desgast que té aquell vehicle. O sigui, si en aquell moment tu vas a passar i et diuen freni, frenes, i a la màquina té que marcar 50, si marca 50, està bé. Però el que s'ha d'entendre és que les pastilles d'aquell cotxe de fre, allò té un gruix, ¿vale? Té uns, posa uns dos centímetres de gruix.
Sí.
Quan estàs passant la ITV, pots tindre 2 centímetres de gruix o 2 mil·límetres.
D'acord.
Clar, si tens,
i que el cotxe respongui si a les necessitats de la màquina.
Si tens 2 centímetres, l'any que ve tornaràs a anar i tornaràs a passar. Però si tens 2 mil·límetres, d'aquí una setmana ja no hi haurà frens. Dirà, és que he passat la ITV. Sí, l'has passat. I el que estan mirant és correcte, i el certificat és correcte. Però el desgast que tenia aquell vehicle era... M'entens? Tu ho has dit molt bé abans. No pots desentendre, o sigui, la guàrdia no la pots baixar mai.
D'acord.
I la comunicació amb el mecànic ha de ser sempre la correcta. Mira, hem fet la revisió, hem vist això, això i això,
això.
Les pastilles es poden durar aproximadament X, però sempre mantindre aquest contacte, perquè saltar-te al canviar unes pastilles, que pot salvar els riscos,
sí,
saltar-te-la es pot multiplicar per dos.
Una qüestió bàsica, segurament moltes persones que han comprat els darrers anys un cotxe nou de trinca, hauran trobat com en molts automòbils apareixen missatges d'operacions de manteniment.
Això està programat informàticament.
D'acord.
I pot ser per quilòmetres o per any.
I suposo que en determinats vehicles també el missatge queda d'una forma permanent si aquesta operació de manteniment no s'ha fet.
No es fa, sí.
D'acord. Suposo que, clar, està en potestat del propietari creure's o fer-ho o no fer-ho, no?
Això per internet entres als fòrums i t'expliquen com esborrar-lo. Tan senzill com això. És informàtica pura. O sigui, no per esborrar allò pensis que has fet la revisió.
Està clar,
hi ha gent que s'ho pensa. És que, si veus, m'han esborrat la llum. Sí, t'han esborrat la llum, però no han canviat l'oli, no han fet el manteniment. No. Això són dues coses diferents. Una cosa és la informació que li donen al client, a l'usuari, per saber que... Molts ara ja comencen. Quan
tu vols dir, és bo que en un cotxe apareguin aquests missatges, perquè recorden a l'usuari que no sempre estàs amb el manual del cotxe matí, tard i nit,
i
ja no, la revisió s'ha de passar.
I no és que et diguin, has de passar la revisió, no. Comenci a preparar que...
Prever revisió.
Sí, prever, sí, ja et va avisant, ja et va avisant i va comptant. Clar, arriba un moment quan el comptador es posa a zero,
que ja...
Obligatori fer revisió. Bueno, no per això el cotxe deixarà funcionar. Està programat, sempre diu el mateix. La màquina més perfecta i amb més durabilitat que s'ha fabricat és l'automòbil. Després del mando a distància de la tele, és el cotxe. Perquè més barbaritats que se'ls està fent.
Sí, vols dir, més castigats que poden estar i continuen funcionant.
I continuen funcionant, o sigui...
Sí, sí. Tu vols dir, tu pots comprar un cotxe i vinga, tira. I a veure què passa. Algun dia deixarà de funcionar.
El dia que es pari, ja l'arreglarem. Però és que podem parlar...
D'acord.
Podem parlar de...
T'entenem perfectament, Paco.
Podem parlar d'un cotxe nou 5 anys.
D'acord. Però està clar que obrar d'aquesta manera, l'únic que farà és limitar la vida del cotxe perquè no es pot anar, diguem-ne, d'aquesta forma.
Si vols treure-li una mica de suc i que et duri més, doncs l'hauries de fer un manteniment.
D'acord. D'alguna manera, per això, quan ens parles de la diagnosi causa-efecte, vols dir que el propietari del cotxe, el client, ha d'estar bastant atent al cotxe, no? Allò que li fa, allò que li deixa de fer, que si ara en fa una mica de cosa, que si ara he vist els pneumàtics que no sé què, que si ara... S'ha d'estar molt atent, no?
Clar, sí. Ell sempre t'atacarà per l'efecte. Sempre et vindrà a dir l'efecte.
Passa això, sí.
Clar, et diu l'efecte.
Em tremola la direcció, no sé què, o el cotxe se'n va d'un costat. O...
Ell sempre ve per aquí. Però clar, jo no puc caure en la trampa d'anar directament a l'efecte. Jo tinc que anar a la causa. Primera, perquè si no li resol, si no soluciona la causa, l'efecte continuarà. I es multiplicarà, i és pitjor.
Sí, és a dir, si un pneumàtic es gasta normalment, es pot canviar un pneumàtic, però es continuarà desgastant normalment fins al proper.
Si ve un pneumàtic que s'ha gastat, que per una banda estan els ferros i per l'altra està nou, sí, li puc posar un pneumàtic nou, però si jo no soluciono aquella caiguda o aquella convergència, aquell pneumàtic trigarà menys, però tornarà així. Llavors, però és el que parlava abans. La solució ràpida quina és?
Canviar un pneumàtic.
Vale. La solució correcta perquè aquell pneumàtic duri més, quina és? Pues canviar aquell pneumàtic i reparar la direcció, reparar el... Però clar, no estem parlant de mateix preu. i estem... No parlo per mi, parlo en general. No,
vols dir que estem en un moment en què les circumstàncies fan que no pensem tant en la causa, sinó en resoldre l'efecte.
Resoldre el problema, t'impressa, necessito un cotxe...
Fes-me un pedaç i ja en parlarem.
I tira, clar. Al final, si li expliques, ho acaben entenent. Perquè li dius, mira, jo et muntaré una roda, costarà X, però és que aquesta roda, si t'havia de durar un any, et durarà 3 setmanes. Si penses
amb els diners que tens,
fes-ho bé, perquè és que si no és que només muntant rodes gastaran més que no reparant-lo. Parlem de rodes, que pot ser
sí,
una altra,
que poden ser moltes altres coses,
és com
no?
El tema abans que hem parlat del fusible, o sigui, què portaré? Una caixa amb 50 fusibles i cada vegada aniré canviant, soluciona el problema. Un fusible no té per què saltar, si salta és que alguna cosa l'està fent saltar. Bueno, anem a buscar realment que després pel que sigui és molt car o no es pot reparar. Vale, això aquí ja no es pot entrar, o sigui, aquí ja és un altre tema.
D'acord, de... menys suposo en aquelles qüestions de motor o d'elements bàsics dels cotxes, que si no les regles no surts, perquè no podràs sortir.
Si l'embrague no va, el cotxe no corre.
D'acord.
Si el motor no engega no, i si no frena, per seguretat no l'has de bellugar, o sigui, són punts bàsics...
Que no hi ha volta de full, o passes no ha... pel tub o no hi ha...
No, eren els cotxes d'abans, sempre parlem... Sempre
fent aquest símil,
Abans, no? Aleshores, qualsevol cotxe d'abans, 124, què tenia? Direcció, frens, suspensió, motor, embrague, caixa de canvis, i ja no hi havia res més. Després van posar aixecavidres elèctrics.
Sí, sí, vale. Totes ja...
Després cinturons, després... Bueno, clar, tot el que han anat afegint és el que realment... No és vital, sobra. Perquè ara per exemple, una cosa que ens hem deixat dels punts bàsics i vitals
de la ITV,
ara és molt important quan se t'encén una llum d'avaria d'airbag, quan vas a passar la ITV, tu quan portis aquesta llum encesa no passes la ITV, perquè és un element de seguretat al qual el cotxe ve equipat amb això i ha de funcionar correctament.
D'acord. Llavors, és a dir, hi ha un testimoni d'avaria d'airbag.
Sí. Quan dones el contacte se t'encén, l'engegues i es para per fer aixequejar tots els...
Tot i que com usuaris puguem pensar, bueno, quina avaria hi ha?
Perquè, no, o dius, escolta'm, que és qüestió meva, si no salta ja... No, si la llum està encesa hi ha estacions d'ITV que ja no...
Que ja no deixen, és a dir, no passes la ITV no si en el teu cotxe ja ha encès el testimoni d'una avaria en l'airbag.
En l'airbag. I s'està preparant, el que passa que no s'atreveixen a posar-ho, quan estigui l'avaria de motor encesa, que vol dir que hi ha un problema de combustió, problema electrònic o alguna cosa, tampoc no passarà. Perquè ara, amb les noves normatives, abans anaves a passar la ITV, et posaven l'analitzador de gasos, què miraven? Miraven el monòxid de carbó, que era el CO, per dir alguna cosa, i tot l'altre ho s'oblidaven. Ara no, ara miren els 4 gasos i amb la combinació dels 4 gasos surt el factor lambda. El factor lambda sempre té que, sempre ha d'estar el més proper a 1. Si se'n va de 1 cap amunt o de 1 cap a baix, el cotxe funciona amb mescla rica, o sigui, està contaminant, o mescla pobra. Tant en pobra com en rica, no crema bé, vol dir que contamina.
Això encara...
No, això ja està al dia, O sigui, això ja qualsevol cotxe que portis, com et varí, aquest o sigui 1,4, el cotxe no passa. Abans això...
Però de moment això encara no s'ha posat en pràctica.
No, això està...
Sí? Ja està també?
Sí, això està al dia. Tu pots portar el cotxe correctament, com tinguis un foradet al tub d'escapament, que per allà tinguis una entrada d'aire,
el valor que es
donarà... La curva aquesta, que és... que la tenen clavada, o sigui, quan puja... O sigui,
Sí.
O sigui, tot ha de variar, lambda igual a 1. Quan se'n va d'aquí, si se'n va cap a baix, que baixa de 0,8, no és favorable. És que... I quan puja cap amunt, per sobre de 1,3, o sigui, estem parlant
I en canvi, Paco, el cotxe funcionarà igual.
El cotxe ni te n'enteres. El cotxe, tu conduint, i jo com a mecànic, me n'entero, a la que li poso l'analitzador de gasos...
Sí, i aleshores dius, mira, no estàs... la combustió no és bona. D'acord, bé, com tantes vegades veiem fa molts anys quan érem petits, aquells cotxes que traien un núvol de fum negre, i llavors els mecànics deien el carburador, però bé, el cotxe tirava.
Però ara, o sigui, és que el marge...
És a dir, doncs ara fins i tot aquests nivells de combustió s'analitzen al mil·límetre.
Sí.
Per tant, se suposa que l'ITV a partir d'ara, què, serà més dura que com era fins ara?
És molt més estricta amb aquest tema, o sigui... abans el més estricte que podia ser era suspensió o fren.
Sí.
Ara pots tindre tots els elements perfectes, de dir, el cotxe va perfecte, sí. El cotxe no té res. Si a més a més si és un cotxe que la llum no t'ho detecta, no se t'encén ni la llum d'averies, que ni ho veus, eh? Però vas amb allò. I aquí és on ve un greu problema de causa-efecte. Què pots tindre? Pots tindre les bugies gastades, t'has saltat manteniments, has allargat molt, l'oli no l'has canviat quan corresponia, molta evaporació d'hidrocarburs, un filtre d'aire obturat per no manteniment.
I per tant, el cotxe...
El filtre de gasoil amb un manteniment o dos que t'has saltat afegint-hi el combustible ecològic que fa com un greix i tapa... Sí, sí, ens hem trobat molt. O sigui, el combustible ecològic és el pitjor que hi ha pels... Dir-ho amb el micro aquí obert, poder...
Quin final de festa.
El combustible ecològic pel cotxe, pel vehicle, és un crimen. Perquè no està... Resseca molt i els components... Bueno, la durabilitat d'un sistema d'injecció en combustible ecològic és menys de la meitat. De fet, hi ha marques que ja ho posa. Quan obres el tap de la benzina, posa no combustible ecològic. Ja t'ho diuen, perquè estan farts de pagar bombes en garantia, injectors...
Perquè s'obturen.
No, resseca molt. Està fet de material orgànic, de... No sé, o sigui, blat o i coses d'aquestes, resseca molt. I el que necessita els sistemes d'injecció és bon engrasse. Perquè van tan ajustats de
per amb unes toleràncies tan petites?
Pràcticament no hi ha ni toleràncies. O sigui, tu desmuntes un injector modern d'un cotxe de dièsel i el tens un dia fora, quan el tornes a muntar ja no va. O sigui, ha d'estar submergit en gasoil perquè el petit rovell queden inutilitzables. O sigui, és que estem parlant d'una precisió però pràcticament nuclear ja. Llavors, clar... Són petits temes que
poden afectar el valor de la combustió del cotxe i, per tant, quan vagis a l'ITB, en aquest cotxe no...
I el que hem parlat abans tot de l'ITB és que s'ha tardat en el Norris. Tens un cotxe perfecte, rodes bé, amortidors bé, i et surt amb això que has de canviar 4 injectors que valen 3.000 euros.
Encara que el cotxe funcioni.
El cotxe va perfecte, el cotxe tu no veus res. Però la combustió no és correcta.
Això suposo que és un cas extrem.
Són casos extrems que aquí no està passant, però grans ciutats que el cotxe va a 30 per hora tot el dia, que no es belluga, passa.
Mm. 11, gairebé 58 minuts. Una més. Anar a 80 contamina menys que anar a 120?
Mira, aquesta pregunta que m'estàs fent, jo fa 15 anys, vam anar amb un curset de motors, de juntes de culata, i bueno, es va parlar de la potència dels motors, de que abans els motors eren molt grans, cada vegada els motors han sigut més petits amb més potència i tal. Llavors bueno, no sé si és la meva manera de ser, però és que jo no estic callant ni sota l'aigua, no? O sigui, bueno, li llenço la pregunta i dic, a veure, com pot ser que estem buscant la mínima contaminació, ¿vale? La mínima emissió de gasos, dic, i cada vegada fem els motors més potents. Saps què em va contestar?
Què?
Quan més potent és el motor i quan millor crema el combustible és quan més potència té. O sigui, quan més potència dona un cotxe és quan millor està cremant el que entra dintre.
I
quan millor
tant,
crema,
menys
residu surt. Vale? Sí. Llavors, i ara posem a 80 per hora. Sí. Quin cotxe està donant rendiment a 80 per hora que s'estigui fabricant actualment? Sota la meva opinió, cap. El problema... dels 80 contaminació, que em diguis reduir accidents,
no, home.
Aquí ja
no t'hi poses,
aquí no entro, però perquè s'ha notat,
però estrictament en contaminació?
Contaminació crec que no.
Les 12 ja en continuarem parlant, però veure si veritablement hi ha formes de conduir que siguin poc contaminants, o si hi ha motors més contaminants que altres, o si aquesta xifra de CO2 famós per gram és bona per poder mirar, però serà en una propera ocasió. De moment, allò bàsic en el cotxe, sobretot tenir-ho en compte i parlar amb el mecànic. Paco, gràcies.
A tots. Posarem.
Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.